Radio Astel. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El papa, pel que sabem, continua millorant, tot i que no està clar que torni al Vaticà els propers dies. La prudència segueix marcant els comunicats dels metges que atenen Francesc, ja que les limitacions físiques del Sant Pare, les que ja tenia abans d'aquest ingrés hospitalari el 14 de febrer passat i les pròpies d'un llarg període de lluita contra les conseqüències de la pneumònia que pateix, són la nota predominant. En qualsevol cas, regna l'esperança al Vaticà i al món, que no deixa de pregar per la salut del pontífex. S'acosta la Setmana Santa a Roma i a la resta del planeta, i els creients van fixant la mirada en el gran esdeveniment cristià des de la mateixa esperança, un desig de llum per al convuls moment actual que viu el món. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans d'entrar en matèria us avancem altres informacions en titulars. La religiosa del Sagrat Cor de Jesús, Maria Simperman, ha protagonitzat aquest dijous la desena edició del Tribuna Joan Carrera, on ha reflexionat sobre els reptes i les oportunitats del sínode que travessa l'Església i ha demanat mantenir la unitat i la profunditat espiritual durant tot aquest procés que culminarà amb aquesta assemblea eclesial anunciada recentment per a l'octubre de 2028. I s'ha presentat l'exposició Ulls, Nas i Boca a càrrec de l'actriu catalana Ivana Miño. La mostra es pot visitar fins al 25 de maig a l'Espai Pruna del Museu de Montserrat. També destacarem que el president de l'Episcopat espanyol, Luis Argüello, ha defensat aquest dimecres una distribució justa a tot el territori espanyol dels més de 4.000 menors migrants tutelats a les Canàries, mostrant així la disposició de l'Església a l'acollida. Tot això i més els propers 13 minuts. Salutacions de l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Han arribat en les últimes hores més bones notícies des de l'Hospital Gemelli de Roma, com segurament tots ja sabeu. El papa, 36 dies després de la seva hospitalització, ja respira, pel que sabem, de manera natural, segons el comunicat mèdic que la Santa Seu emetia aquest dimecres al vespre. El missatge del Vaticà diu que Francesc ha deixat ja la ventilació mecànica no invasiva i també ha reduït la necessitat d'oxigenoteràpia dels fluxos. El seu estat clínic, segons afegeixen els metges, continua millorant. La Santa Seu diu que es mantenen els progressos de la fisioteràpia motora i respiratòria. L'informe mèdic afegeix que aquest dimecres al matí, coincidint amb la solemnitat de Sant Josep i el 12è aniversari de l'inici d'aquest pontificat, el Sant Pare concelebrava novament la missa. Durant el rosari d'aquest dimecres a la nit a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el degà del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano Cedillo, que el dirigia, recordava la importància de pregar pel papa gran devot de Sant Josep precisament en el 12è aniversari de l'inici del seu ministeri patrí.
Fratelli e sorelle,
germans i germanes, pelegrins d'esperança, ens recollim en pregària per resar el Sant Rosari i contemplar els misteris de la vida de Jesús. Amb la mirada de la benaurada Verge Maria. Avui, solemnitat de Sant Josep, preguem al costat de tota l'Església per la salut del Sant Pare. Preguem pel papa Francesc.
A tota la Chiesa per la salut del Santo Padre.
Tot i aquesta millora, el papa encara no ha pres cap decisió en relació amb els ritus de la Setmana Santa i per saber si podrà presidir les celebracions caldrà esperar els propers butlletins mèdics. En aquest sentit, l'Oficina de Premsa de la Santa Seu tornarà a oferir informacions generals als periodistes aquest dijous i divendres i dilluns. A més, una veu important, la de la vaticanista Valentina Alazraki, es mostrava aquest dijous al matí en el marc de la celebració d'un congrés sobre comunicació organitzat per la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER. Alazraki assegurava que amb el papa francès s'inaugura una nova manera de comunicar perquè ha engegat una comunicació extraordinària pel seu llenguatge fresc, directe, fluid i fins i tot poc papal i poc institucional, però que enamora. Sobre la salut de Francesc, Valentina Alazraki s'ha remès a la lleu millora, diu que certifiquen els metges dins del seu quadre complex i que la infecció es manté, aclaria. També ha dit la vaticanista que no sabem res de quan serà donat d'alta, però està clar que això no es produirà de manera imminent. També comentava que el clima que hi ha és d'una sensació d'estar suspesos com a església perquè s'ha desfermat tota mena d'especulacions que, d'altra banda, són normals. Això sí, ha confirmat que s'ha fet un pla B per la Setmana Santa per si Francesc no pot sortir de l'hospital encara abans del 13 d'abril.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema. La religiosa del Sagrat Cor de Jesús, Maria Simpermam, ha protagonitzat aquest dijous la desena edició de la Tribuna Joan Carrera, on ha reflexionat sobre els reptes i les oportunitats del sínode que viu l'Església i ha demanat que es mantingui la unitat i la profunditat espiritual durant tot aquest procés que culminarà amb una assemblea eclesial que s'anunciava ara fa uns dies per a l'octubre de 2028. Després de la introducció de la ponència celebrada a el restaurant La Pomerada de Barcelona, la religiosa Margarita Bofarull feia aquesta introducció. Simpermam compartia l'experiència viscuda en les sessions de l'Assemblea del Sínode del 2023 i 2024. Diu que ha vist persones transformades després de participar en aquestes assemblees amb un gran canvi interior i fins i tot amb llàgrimes de tendresa. Afegia que ha estat un privilegi ser-ne testimoni i deia que podia afirmar que ha vist l'esperit en acció. Igualment, ha subratllat que aquest procés sinodal, que ara entra en una nova fase d'implementació fins al 2028, és un moment clau per a l'Església. En aquest sentit, la religiosa nord-americana de Chicago ha reivindicat que el procés sinodal no ha de consistir en una simple aplicació de directives que ens arriben d'instàncies superiors, sinó que implica un procés de recepció de totes les necessitats i les cultures. Ha volgut definir el sínode com una oportunitat que l'Església necessita ara per renovar-se, com la que ja va aportar el Concili Vaticà II ara fa 60 anys. D'altra banda, Maria Simpermam ha subratllat la necessitat d'una participació ampla i efectiva de tots els fidels, també dones, laics i laiques, recordant que el baptisme ens crida a tots a ser deixebles corresponsables, a escoltar i a ser escoltats. Finalment, la religiosa ha recordat que el sínode mateix ha estat una escola de discerniment on tothom ha après a escoltar l'esperit. Després de la intervenció en el torn de preguntes, Simpermam ha fet referència a aquesta assemblea eclesial i ha explicat que serà un full de ruta que implicarà tots els nivells eclesials. I ha fet una crida als creients perquè facin comunitat en el diàleg i perquè ens considerem tots convidats a plantejar nous enfocaments. D'altra banda, l'Arxidiòcesi de Barcelona viu aquest dissabte el pregó de Setmana Santa 2025 a partir de les 5 de la tarda a l'Església de Sant Agustí, de la capital catalana. L'acte comptarà amb una pregonera d'excepció, la periodista de Sevilla, Esther Ortego Cervera, antiga membre del Consell de Confraries i també integrant de la confraria de la Macarena, de la capital andalusa. A més, l'esdeveniment comptarà amb el tradicional concert de marxes de processons interpretat per la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit, sota la direcció del tinent Juan Bautista Tortosa Lara. En una entrevista a Ràdio Estel, Esther Ortego ha assegurat que el seu pregó el podrà gaudir tant un confrere de Barcelona com un altre de qualsevol lloc de l'estat espanyol.
he intentado, porque evidentemente estoy en una ciudad que no conozco del todo, su Semana Santa, evidentemente, y además lo digo en el pregón, que me da mucha rabia no poder conocerlas todas las importantes y las que yo creo que a lo que voy. Entonces, evidentemente, documentarme de toda la archidiócesis es muy complicado. Yo he basado todo en el cofrade en genérico, la persona cofrade, que puede estar en Huelva, en Barcelona, en Castelldefels o en León.
A més, Esther Ortego ha comentat que vol arribar al cor de tots els confrares que siguin presents aquest dissabte a l'Església de Sant Agustí.
Lo he basado mucho, como ya en contacto anterior que he tenido con todos ellos, el tema del 60 aniversario de la Esperanza Macarena y el Gran Poder. Sí, sí. Además, se da el caso de que yo pertenezco a esas dos hermandades aquí en Sevilla y conozco profundamente. Y ahí ando. Voy a estar media hora pues hablándoles a los cofrades de corazón a corazón.
Aquest esdeveniment, el pregó de Setmana Santa, pòrtic de les celebracions de la Pietat Popular, està organitzat pel Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona i per la Pontifícia Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena, també de la capital catalana, amb el suport de l'Ajuntament.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altres notícies, recordem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, defensava aquest dimecres una distribució justa a tot el territori espanyol dels més de 4.000 menors migrants tutelats a les Canàries i mostrava, com ara escoltarem, la disposició de l'Església a l'acollida.
La Iglesia se rige siempre en estos asuntos por dos criterios, la dignidad humana y el bien común. La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas, y el bien común que exige que un Estado con una política, ojalá, de Estado de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no? Somos favorables a que la situación de Canarias quede aliviada por una acogida y una justa distribución de los menores por todo el territorio, por toda nuestra sociedad.
El també arcabisbe de Valladolid deia això durant un acte a la capital castellano-lleonesa en què s'assignava un acord en matèria d'habitatge amb la Junta de Castella i Lleó i responia a preguntes sobre l'acord entre el govern espanyol i Junts per al repartiment de menors no acompanyats entre totes les comunitats autònomes. Argüello reclamava un pacte d'estat i que el bé comú reguli els criteris dels fluxos migratoris. La Basílica de la Concepció de Barcelona, d'altra banda, ha organitzat un nou cicle de conferències titulat Cafè Teològic, un espai de trobada i diàleg sobre els grans temes de la fe en un ambient proper i distès. L'objectiu és fomentar la reflexió i el debat sobre qüestions teològiques i ètiques d'actualitat, acompanyats tots per una tassa de cafè i una selecció de pastes. Aquest cicle constarà de 3 sessions amb ponents de prestigi que abordaran temes controvertits i d'interès general. El cicle invita a la reflexió sobre el paper de la religió en la societat contemporània i els dilemes ètics i filosòfics que ens planteja el món actual. El rector de la Basílica de la Concepció, Ramon Cors, destacava la importància d'aquest espai de trobada en el món en què vivim. La Basílica de la Concepció és al carrer Aragó 299 amb el carrer Roger de Llúria, a Barcelona. Per a més informació podeu entrar en el web parroquiaconcepciobcn.org. Precisament aquesta basílica acull aquest diumenge la segona de les 3 conferències quaresmals. La pronunciarà el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo. I en plena era digital, la Companyia de Jesús busca noves formes d'acompanyar la formació dels seus membres en aquest context. Ha nascut formation.jesuits.global, una plataforma digital que ofereix materials en vídeo acuradament seleccionats per donar suport al camí formatiu dels jesuïtes d'arreu del món. Aquesta plataforma proporciona un espai de contingut audiovisual sobre temes clau en la tradició de la Companyia de Jesús. Ja estan disponibles cursos sobre el diari espiritual de Sant Ignasi, els exercicis espirituals, el discerniment en la història de la companyia i la fórmula de l'Institut. Amb una oferta diversa de temes i instructors, la plataforma fomenta la col·laboració i el treball en xarxa dins del procés de formació. També dona sortida al desig dels jesuïtes de tenir més contacte amb les fonts fundacionals de la companyia fundada per Sant Ignasi de Loyola. Fins aquí aquesta edició informativa. Sense distància us acompanya de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a 2:00 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé.